El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
L'economia catalana ha crescut un 1,2% en els tres primers mesos de 2023. Són dades que ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, que suposa un creixement 7 dècimes superior al de l'indicador estatal i 9 dècimes més que la mitjana de la Unió Europea. D'aquesta manera, s'ha evitat arribar a una recessió, tot plegat en un context de pujada de tipus, de tensió per les famílies i amb la inflació que ha fet un cert descens. Ho volem analitzar tot plegat conversant amb en Joan B. Casas, economista sabadellenc, exdegà del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos, senyor Casas.
Molt bon dia.
Deixem que comenci pel principi, perquè quan ens parlen de creixement de l'economia, quina importància té realment? És a dir, parlar d'aquest 1,2% de creixement, quina importància té en àmbit econòmic?
Home, en aquests moments té una importància elevada, en el sentit de dir de que portem una sèrie d'aspectes, de fenòmens, que tot feia preveure que hi hauria una frenada important de l'economia. No vaig a dir una recessió, però sí una frenada. No? Per tant, això són bones notícies. És a dir, no són uns creixements, per entendre'ns, molt espectaculars, però sí que denoten que, de moment, tot i que hi ha elements que ara podem comentar que, diguem-ne, són elements de risc, però, de moment, de fet, és una bona notícia. El per què es produeix això? Home, es produeix essencialment perquè hi ha hagut dos aspectes. Un, la reactivació del turisme a tots els nivells. És una activitat molt intensiva en mà d'obra. I el fet de que hi hagi ocupació, que també podem parlar, estem per sota del 10% pràcticament, doncs això genera una certa estabilitat en el consum. Que no es relacionaria massa amb el poder adquisitiu, sinó segurament amb un canvi en els hàbits de consum. No? Però responent al que em deies, aquesta dada el que ens ve a dir és que, de moment, tot i que hi ha, insisteixo, elements que poden representar una certa preocupació, que ara podem parlar, el que ens ve a dir és que la recessió que podia provocar-se com a conseqüència de la crisi de l'energia, com a conseqüència de la guerra d'Ucraïna, òbviament, i tot aquest tipus d'elements, doncs de moment no s'ha produït. El mercat de treball doncs està molt actiu, elements preocupants, i en conseqüència això impacta en el creixement.
Clar, per tant, aquest creixement ens explica que aquella, per dir alguna cosa, aquella tempesta perfecta de la que parlàvem,
sí,
no ha arribat, no?
No ha arribat, tot i que hi ha alguns elements de la tempesta que encara
tenim,
hi són,
però
no ha arribat.
No ha arribat.
No ha arribat.
I per tant, estem parlant d'una senyal de recuperació, és a dir, podem dir que els pitjors moments han passat o encara no podem parlar en aquests termes?
Home, jo diria que els pitjors moments, entenent els elements que van desencadenar la crisi de l'energia, segurament s'han superat. Ara tenim altres elements de crisi, En podem parlar essencialment el tipus d'interès i inclús la inflació. I una altra cosa que se'n parla poc, que és que a partir de l'any que ve, del 2024, l'Estat espanyol haurà d'assumir un procés de reconducció dels seus dos grans desequilibris, que són el dèficit públic i el deute públic. És un element important que la Comissió Europea, doncs, a partir del 2024, vol que es torni a perseguir els acords de Maastricht, bàsicament, no? Per tant, diguem-ne que efectivament la tempesta perfecta ja no és tan perfecta, però hi ha alguns elements que analitzàvem a principis d'any que hi continuen persistent. I a mi em fa una mica de por de que aquesta persistència d'aquests elements que estic comentant, doncs tard o d'hora no surtin i es creï una crisi una miqueta sobrevinguda o imprevista.
Es pugui cronificar, per exemple?
Es pot?
Es pugui cronificar, vol dir?
Sí, es pugui cronificar els elements aquests. Per exemple, la pujada dels tipus d'interès, és evident que no tornaran a la situació en què estàvem fa cosa pràcticament un any, que estava pràcticament a zero, no? Tant la Reserva Federal Americana com el Banc Central Europeu han fet una pujada de tipus relativament important per frenar la inflació desbocada que teníem. En la Reserva Federal Americana, que ja està al 5,25 o així, probablement ha arribat al límit i no continuaran pujant, com així mateix ho han anunciat. No és el cas del Banc Central Europeu, que encara tenim el tipus a 3,25, 3,75, i probablement encara hi haurà alguna pujada més. Clar, això ens situa en aquests moments amb un Euribor prop del 4%, no? I això ens situa amb una situació que no podem ignorar, que és que a l'Espanyol em sembla que hi ha prop de 4 milions d'hipoteques a tipus variable. El que ens ve a dir que cada revisió que hi haurà d'aquestes hipoteques és un impacte important en les economies domèstiques. Pràcticament algunes hipoteques se'ls pot incrementar el servei que tenen, la quota, se'ls pot incrementar un 50%. I això, inevitablement, en un entorn on hi ha salaris continguts, tot i que ara s'ha arribat a un acord, però en qualsevol cas encara està per sota la inflació. Doncs un pinyac d'aquest tipus s'hi ha de notar a les economies domèstiques, no? I això, inevitablement, comporta tard o d'hora un efecte en el consum. Per tant, com elements, diguem-ne, que encara graviten sobre la situació econòmica, jo hi posaria els tipus d'interès, que es mantindran fins que no arribem a una inflació del 2%, que és l'objectiu del Banc Central Europeu. També aquesta necessitat de que l'estat espanyol entri cap a un reequilibri dels seus comptes públics, i després encara tenim una inflació alta. Tenint en compte que la inflació global està al 4,1, sembla, aquest mes d'abril, però la subjacent està a 6,5 aproximadament. Què vol dir això? Vol dir, fet d'una manera molt, molt gràfica, que així com hi havia un moment en què l'impacte de la inflació venia essencialment pel tema de l'energia, el tema de l'energia més o menys s'ha controlat. Però ara, en canvi, tenim una altra inflació importantíssima, el tema dels aliments, que és el que ens denota la inflació subjacent. És a dir, hem substituït l'impacte de digerir la cost de l'energia per l'impacte del cost dels aliments. Això, anant a plaça, qualsevol persona ho pot veure, no? Per tant, estem encara amb uns elements que, diguem-ne, aquella tempesta perfecta no ha acabat d'explosionar, però hi ha elements que es mantenen i són preocupants. Preocupants amb aquesta cosa que t'estava dient, és a dir, el mercat de treball, doncs en aquests moments ja és l'època dels últims 15 anys, em sembla, que hi ha més afiliació a la seguretat social, pràcticament no hi ha atur. Atur, ja pràcticament vull dir que està passat el 10%, i en canvi hi ha moltes empreses i que no cobreixen els llocs de treball. Per tant, el mercat de treball està una miqueta accelerat, però és un mercat de treball, insisteixo, que té com a elements una evolució salarial que està per sota la inflació, uns tipus d'interès que afectaran a les economies domèstiques, i tot això hem de preveure que algun moment o altre no surti i ens agafi tots una miqueta desprevinguts. Contestant a la teva pregunta, de moment hi ha un element positiu, que és que efectivament d'entrada la recessió o la frenada que preveiem de moment no s'ha produït.
Per tant, en aquest context d'aquesta frenada no s'ha produït, hem de mirar-nos algunes dades, no? Jo recordo que un dia ens acompanyava i li deia: m'agrada ajudar a entendre per què estem en aquesta situació tan complicada i l'atur segueix mantenint bons nivells, no? I dèiem, esperem que això segueixi sent així, i realment s'està mantenint, no? aquesta tendència a l'ocupació, doncs amb bones dades. És veritat que el mes d'abril, amb Setmana Santa, és un mes molt marcat per aquesta estacionalitat.
Hi ha un viatge important, amb això, sí.
Però, en qualsevol cas, la tendència global, no? L'anàlisi global és de dades molt positives. Recordo que a Sabadell miràvem l'interanual i era espectacular, no? El que havia passat en qüestió de 2 anys. Aquest és un element clau, per tant, aquest mercat de treball més sòlid, perquè estem parlant de contractes més sòlids, també, és a dir, aquest canvi realment ha millorat en aquest sentit.
Bueno, és un, a veure, el contracte de treball s'ha modificat molt perquè s'ha modificat la legislació. Sí. És a dir, hi havia molts contractes que eren de caràcter temporal i ara, amb la nova legislació, són de caràcter fix, tot i que a la pràctica estan fent la mateixa funció. Per tant, el mercat de treball és més sòlid. Bé, jo diria que el mercat de treball continua mantenint aquests elements que són essencialment una evolució dels salaris inferior a la inflació. Això és important. Ara, com que bàsicament hi ha dos elements que expliquen això. Primer, el tema de la reactivació del turisme. El turisme, com tots sabem, és una activitat molt capital, molt mà d'obra intensiva, i en conseqüència, doncs, hi ha aquest lloc de treball. També un element que val la pena recordar és que durant tot aquest temps les exportacions funcionen molt bé. És a dir, la capacitat exportadora, suposo també, perquè tenim a l'estat espanyol una inflació que, tot i ser alta, és inferior a la mitjana europea, doncs ha provocat que les exportacions vagin bé. Per tant, hi ha elements, diguem-ne, que funcionen. A mi, pràcticament, si hagués de dir algun temor, el temor és que part d'aquest mercat de treball es basa en el consum. I el consum té elements, diguem-ne, com deia ara, que el poden afectar, no? Que és, com deia, l'evolució dels tipus d'interès essencialment i la inflació, estrictament, els aliments essencialment, no? Per què es manté aquest consum? Jo diria també que hi ha hagut, a veure, un cert canvi d'hàbits en el consum, no? Vull dir, la gent, doncs, ve com a conseqüència de la pandèmia, per un cantó, ve com a conseqüència de que el canvi de marc normatiu laboral ha fet que hi hagi un lloc de treball d'entrada més estables, i el consum va molt lligat a l'estabilitat del lloc de treball. I el fet de que tinguis un sou, posem, molt, molt, molt important, però que sigui temporal, no és un element que incentivi el consum. En canvi, un mercat laboral amb unes previsions més estables de feina, encara que hi hagin elements, com comentava, de caràcter salarial, és més propens a un consum sostingut, no? Per tant, tots aquests elements juguen. Un consum, un impacte del turisme i també de les exportacions, i el que hem de mirar és que això, repeteixo, no ens agafi un dia alguna crisi sobrevinguda, perquè el consum és feble en la mesura en què els tipus d'interès es mantindran i en la mesura en què els salaris encara estan molt per sota de l'evolució de la inflació.
Mm-hmm. En aquest sentit, en l'àmbit econòmic també hi plana aquest possible perill d'una crisi a la banca. Hem vist el que està passant als Estats Units, vam veure el que passava a Suïssa. Aquí, quan s'han presentat resultats, els bancs, grans bancs de casa nostra s'han afanyat a dir que el sistema era molt sòlid, que tot anava molt bé. És així? És tan sòlid?
Bé, aquest any els beneficis de la banca han estat espectaculars, bàsicament per una raó ben simple, que és que els tipus d'interès actius no s'han repercutit amb més interès pel passiu. És a dir, allò que els ciutadans dipositen està per sota, molt per sota de la retribució que el tipus d'interès que han pogut fer a les operacions actives de la banca, no? Per tant, això, junt amb altres aspectes més conjunturals, ha fet que la banca tingui uns bons resultats. A veure, jo no crec, perquè estem confonent tipus d'activitat, eh? El banc americà era un banc que essencialment tenia uns dipositants i unes inversions en el sector de les tecnologies i les startups, no? Llavors van fer un error molt important, que és que van col·locar tots els seus diners en deute públic. El deute públic, aquest és un error que costa d'entendre, però vaja, el van fer. El deute públic té una rentabilitat assegurada, però no així la seva cotització, que oscil·la en funció del mercat, no? Clar, una pujada tan espectacular en poc temps dels tipus d'interès va fer que tot aquest deute baixés d'import. Clar, quan els seus dipositants van anar a buscar per rubles tots els diners que tenien, només podien fer-hi front venent el deute públic que havien comprat, amb la qual cosa haguessin perdut moltíssims diners. Per tant, és un cas molt específic de tenir unes inversions...
De mala gestió, podríem dir?
De mala gestió, evident. Uh-huh. Un error...
De gestió.
Exacte, l'ordre de gestió, que és col·locar en un moment en què els tipus d'interès estaven a l'alça i, conseqüentment, impacten en la valoració i en la cotització del deute públic que havien comprat, aquest és un error molt important. Per tant, aquesta és una situació molt específica que jo no crec que sigui reproduïble per moltíssimes raons. És un tipus de banca que no té res a veure amb el tipus de banca que tenim nosaltres. Uh-huh. I el cas de Suïssa era un cas conegut, també bastant de gestió deficient. Per tant, jo diria que risc de contaminació al sector financer espanyol, bancari almenys, no hi és. No hi és provocat per aquestes situacions. Al contrari, de moment, la banca es beneficia d'una repercussió en els seus actius dels tipus d'interès a l'alça i encara no està penalitzat per la retribució que haurien de donar als seus dipositants. Això explica, en part, hi ha algun altre aspecte més conjuntural, els beneficis de la banca.
Tot i això, Banc Sabadell es queixava de l'impost, que deia que podien haver estat beneficis molt més alts sense l'impost a la banca.
Sí. Bé, jo no conec a ningú que no es queixi dels impostos. O sigui que la banca, en aquest cas, no n'és cap excepció. Tampoc és per... Em sembla que això està recorregut i tampoc és pel gran import que representa. És simplement un element, diguem-ne, de protesta contra qualsevol element que impacti amb els tipus, amb els impostos. No crec que això afecti gens a la solvència de la banca, ni de lluny. No? Ara, és un impost que d'alguna forma o altra s'ha de mirar que no es repercuteixi en els clients, perquè en última instància sempre és el que acaba passant. Quan hi ha una càrrega impositiva i es pot diguem-ne transferir això en els clients, en aquest cas, doncs això pot passar. Però vaja, resumint el que em deies, les dues crisis bancàries no tenen res a veure per la seva gènesi, per la seva evolució amb el sistema financer espanyol. Els beneficis són molt alts en aquests moments que poden suportar d'entrada l'impost que comentàvem, i ho és perquè es normalitzen els tipus d'interès i es continuen cobrant les comissions que es cobraven quan els tipus d'interès eren baixos. Per tant, els beneficis són alts en aquest temps, en aquest any, per aquesta sèrie d'elements que et comento. No?
Mm-hmm. En tot aquest context, què hem d'esperar a futur? És a dir, hem d'esperar que l'any es tanqui amb aquests creixements amb els que estem parlant ara? Hem d'estar pendents encara de més pujades de tipus d'interès? Hem d'estar pendents de què haurem d'estar pendents d'ara fins a finals d'any?
Jo diria que de la pujada dels tipus d'interès. El tipus d'interès, el Banc Central Europeu, així com la Reserva Federal Americana, més o menys ha vingut a dir que les pujades del tipus d'interès ja no es produiran, això no és així, el Banc Central Europeu, essencialment perquè la inflació a la zona euro encara és molt alta. I no oblidem que l'objectiu de la inflació és que el 2024 s'hauria de situar al 2%, que és l'objectiu, que és la, diguem-ne, l'obligació que té el Banc Central Europeu de vetllar per aquest objectiu. No? Clar, encara estem molt lluny d'això. Per tant, les polítiques antiinflacionàries i les polítiques monetàries antiinflacionàries comportaran una pujada dels tipus d'interès. Per tant, aquest és un element a tenir present. I llavors hem de veure si aquesta pujada dels tipus d'interès com repercutirà, repeteixo, en el consum. Perquè d'alguna forma o altra les economies domèstiques continuen com estan, és a dir, amb un preu dels aliments disparats, amb una quota hipotecària que creixerà i amb uns salaris que continuen estant per sota la inflació. Per tant, a què haurem d'estar atents? A veure si aquest ritme que portem ara, que té algunes bases febles, però que es manté, el podem anar mantenint fins a final d'any. L'any que ve ens trobarem que si no hem reduït la inflació, doncs continuaran les polítiques monetàries antiinflacionistes. I, a més, repeteixo,
Però, clar, hi ha un topall, no? Els tipus d'interès no els pots pujar...
Home, esclar, no. Bueno, els tipus d'interès, jo recordo fa molts anys que estaven al 12 i al 13%, Vull dir, alerta, de pujar poden pujar. Ara, efectivament, no estem en aquesta circumstància, hi ha un marc molt més estable i molt més únic, com és el Banc Central Europeu, i, per tant, jo dic que puguin pujar, si ara estan al 3,75, doncs... previsiblement es poden posar al 4,25. Si la inflació no acaba de ser controlada. Pensem també que l'any que ve, repeteixo, la idea de la Comissió Europea és de que els desequilibris d'alguns estats de la zona euro doncs tornin al seu lloc. Això és bàsicament reduir el dèficit públic, que no superi el 3%, ara estem prop del 4%, i reduir l'endeutament al 60% del PIB i estem pràcticament al doble. Això no es farà d'una forma sobtada, no serà una política austera com va haver-hi com a conseqüència de la crisi immobiliària l'any 2008, no serà així, però sí que serà d'una forma sostinguda, sí que serà inclús amb sancions relativament importants. Per què? Perquè no es pot conviure en un marc on hi participen 17 o 18 estats amb desequilibris d'aquest tipus, que uns tinguin un deute elevadíssim, que altres tinguin un dèficit i que altres no els tinguin. Per això s'ha d'anar, diguem-ne, posant al dia. I això es començarà el 2024, que és que quan la Comissió Europea considera que l'impacte tant de la pandèmia com de la crisi d'Ucraïna, doncs ja està, si no superat, almenys controlat. I, per tant, això afectarà els comptes de l'estat espanyol. Tot aquest tipus de coses doncs s'hauran de tenir en compte. Jo estaria content, òbviament, si aquest procés de creixement moderat, però creixement, i per tant d'evitar la recessió, encara que hi hagin aquests elements que puguin tensionar, es pugui mantenir fins a final d'any. Això seria una bona notícia.
Doncs n'estarem pendents, a veure com es comporta tot plegat. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui en Joan B. Casas, economista sabadellenc. Que vagi molt bé, que tingui molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.